Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Una cooperativa del Vallès Occidental ha estat distingida a la Barcelona Wine Week. Es tracta de l'Olivera, amb una de les dues seus a Can Calopa i terres de diferents punts, entre els quals a Sabadell. En la darrera edició del certamen, celebrada en els darrers dies, ha guanyat el premi a millor iniciativa solidària en el món del vi. Anem a conèixer-los. Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Olivera ha rebut el premi a millor iniciativa solidària en el món del vi per part de l'Associació Catalana de Sommeliers durant la Barcelona Wine Week. L'entitat ha posat en valor la integració social per a persones en risc d'exclusió que promou des d'aquest projecte i nosaltres avui en parlarem amb la presidenta de la cooperativa, Dolors Llong. Molt bona tarda.
Bona tarda. I sabadellenca també, eh?
I sabadellenca, sobretot, aquí fent país, fent terra.
Exacte, sí.
Per qui no es conegui, vosaltres incloeu persones amb risc d'exclusió socials en els vostres processos productius. Expliqui'ns una mica més en concret què fan i quins perfils de gent, no, doncs, contracten.
Va, nosaltres som una cooperativa que, mira, aquest any hem fet 50 anys del seu moment fundacional. Tenim dos centres, després diem que treballem amb dos paisatges. Un és Vallbona a les Monges, que és un paisatge rural, i és on va començar tota la cooperativa Olivera, i l'altre és a Can Calopa, que estem al Parc de Collserola. Per definició, som una cooperativa de treball associat i d'iniciativa social sense ànim de lucre. Això és la nostra, diríem, ADN, no? Uh-huh. I que en el nostre procés productiu, que tenim diversos àmbits de producció, incorporem persones amb diverses capacitats i ara també persones amb dificultats, diríem, d'arrelament per immigració o per problemes d'exili o d'alguna cosa, no? Llavors, nosaltres treballem bàsicament vinya, tant a Vallbona com a Barcelona. Barcelona és l'única vinya del municipi de Barcelona que hi ha. I a Sabadell també, portem les vinyes del Parc Agrari de Sabadell, o sigui, també tenim un peu posat aquí. Llavors també produïm oli, tant a Vallbona, que hi ha una història i un procés darrere de recol·lecció d'olives i de fer oli, i a Can Calopa hem començat també a fer un oli propi a base de recuperar oliveres de l'entorn de Collserola, de camps que estaven abandonats, perquè hi ha hagut molt abandó de totes les terres de conreu de la zona de Collserola, i molts camps d'oliveres hem anat recuperant i fem, amb ajuda del Consorci de Collserola, fem també ara un oli de Can Calopa, amb les oliveres que hi ha. I a Sabadell, al Parc Agrari, també hi ha oliveres, que també nosaltres recol·lectem les olives i ajuntem, de moment, perquè no és suficient quantitat, amb la nostra collita, i fem l'oli també de Can Calopa.
Exactament, i en tot això, no, en tot aquest projecte, en aquest macroprojecte més aviat, doncs introduïu persones amb risc d'exclusió social, no? Les sou partícips i també, doncs, en algun cas els oferiu alguna oportunitat laboral, doncs, per garantir-los les màximes oportunitats possibles.
Si nosaltres el perfil de persones que treballem, nosaltres en aquest moment amb tota la cooperativa som quasi 90 persones, vale? I d'aquestes, de tot aquest personal que treballem, tenim 25 persones que treballen, que tenen risc d'exclusió o tenen discapacitat, i llavors també altres persones també amb dificultats, perquè en aquest moment ja no poden treballar, i d'aquests en tenim 16 més, vale? Que viuen, perquè el projecte s'ha sustentat amb una combinació, diríem, social i productiva. I en els dos llocs, tant a Vallbona com a Calopa, disposem d'una llar residència, que viuen moltes persones amb dificultats a una llar i a l'altra, i que treballen, que han treballat i treballen a la vinya i a les oliveres. En aquest moment, i per això ens van donar el premi, fa 3 anys vam crear una empresa d'inserció laboral, aprofitant tot el que ja fem d'enoturisme, de tastos de vins, una mica de recuperació de la cultura gastronòmica, això a Barcelona. I aquí hem començat a treballar amb persones amb discapacitat en l'empresa d'inserció, que és a l'Olivera, aquesta empresa d'inserció, i està dintre de la finca de Can Calopa, i hem incorporat persones d'immigració, perquè persones amb proximitat, que no tenien papers, hem ajudat a recuperar papers, o a fer papers d'estrangeria, i ara estan treballant amb nosaltres. I el treball de la part d'empresa d'inserció és el que es dedica precisament a això, a enoturisme, a tastos de vins, a una botiga que tenim també instal·lada, i ara en aquest moment hi ha 8 persones amb exclusió i discapacitat que treballen en aquest conjunt de l'empresa d'inserció.
Això aquí a Can Calopa, eh?
Sí, en total, ja dic, som en aquest moment treballant en risc d'exclusió i discapacitat, tenim 25 persones, vale? Unes tenen discapacitat i poden treballar, i altres, pues, que són gent amb risc d'exclusió. En tot això, el nostre projecte, l'objectiu que té és una mica ajudar a tota aquesta gent que està treballant amb nosaltres a que puguin, i que està vivint a les llars residències que tenim, que puguin sortir i fer una inserció real, comunitària i laboral. Per això nosaltres, el projecte, pengen ja diversos pisos que lloga l'Olivera i que viuen gent que marxa a la residència i que inicia una vida comunitària. I moltes vegades continuen treballant aquí, altres els busquen feina a fora de lo que és l'Olivera, perquè no els agrada aquest treball, perquè volen fer altres coses. Per tant, el nostre objectiu com l'Olivera és la part productiva, oli i vi, i la part social és, en aquest procés de recuperació de la gastronomia, de la cultura, recuperar també persones, i integrar-les definitivament a la comunitat i a una inserció laboral en els casos que podem.
Mm-hmm. Entenc, per tant, que aquestes 25 persones tenen un contracte temporal a mode, doncs, de fer aquest impàs, de fer, doncs, aquesta comunió al món laboral, o tenen un contracte
no
indefinit?
No, aquí hi ha dues versions. Una és, no sé si bueno, la gent que no coneix, hi ha el que en diuen centre especial de treball, que són centres de treball constituïts per persones amb discapacitat, i aquí tens un contracte indefinit. En el moment que aquella persona vol canviar de feina o que sigui, donem de baixa aquest contracte, ell fa una baixa voluntària i comença a treballar en un altre lloc.
Per tant, se'ls garanteix, no?, aquesta feina.
Se'ls garanteix, I l'empresa d'inserció té una connotació especial. Les empreses d'inserció, al cap de 3 anys, estàs obligada a inserir-les a l'empresa ordinària. Per tant, aquests 3 anys són intensius d'itinerari formatiu, de celler, de bar, de botiga, de aprendre's què vol dir servir un vi, què vol dir servir un oli, diferències, temes d'higiene, temes, en fi, se'ls fa uns itineraris concrets, i els 3 anys, això és legalment així, els hem d'inserir a l'empresa ordinària, que això costa una mica, però de moment ens n'estem sortint.
Exacte, aquí volia anar, no?, una mica amb aquesta resistència que hi ha en moltes empreses ordinàries, no?, a introduir, doncs, persones en risc d'exclusió social o persones amb discapacitat, doncs, a les seves plantilles. Una mica, vosaltres, no?, que hi teniu relació i ho viviu en primera persona, per què creieu que hi ha una mica, doncs, aquesta fredor, aquest abisme, no?, entre aquest col·lectiu i les empreses ordinàries?
Això és molt pel estigma que s'ha posat, de veritat. Jo crec molt estem intentant moltes, no sols nosaltres, amb moltes fundacions i altres entitats, revertir aquest coneixement de que les coses són així. Això es pot donar la volta. Si aquestes persones el que únic que necessiten és que d'alguna manera se'ls doni un acompanyament. Saps què vull dir? Jo crec que és un repte que tenim les empreses, que tenim centres especials de treball i empreses d'inserció, amb aquest intentar fer una inserció real de les persones i d'alguna manera desinstitucionalitzar tota aquesta gent, perquè això crea una creença de que la societat manté aquestes persones quan aquestes persones poden, moltes d'elles, mantenir per si mateixes amb un treball ben digne. Ara mateix, doncs, la gent que ha sortit, que et deia, de Vinoteca, de l'empresa Inserció, doncs, n'hi ha tres que estan treballant en restaurants importants i que està la mar de bé. Un altre està a Veritas, doncs, fent cap de magatzem. Vull dir que la gent, quan se l'acompanya, se l'ensenya i se li dona valor propi com a persona, es creix molt i és capaç de fer moltes coses. Sempre et parlo dintre, que no vol dir que tota la discapacitat passi per el mateix, eh? Però el tipus de discapacitat que tenim aquí, Can Calop, que són gent molt jove, són gent que venen de CRAES, que no tenen famílies. El mateix amb la part d'immigració, gent jove que surt dels centres d'acollida i no tenen res, doncs quan tu els acompanyes, els marques uns itineraris, els dones unes eines i els descarregues aquestes motxilles emocionals que tots porten, doncs són gent amb gran capacitat de viure, de fer coses, de treballar. Nosaltres tenim molts pisos a moments darrer, de gent que marxa d'aquí i els acompanyem als pisos, i mai no hem tingut ni una queixa de cap comunitat on viuen aquestes persones. Per tant, jo crec que entre tots hem d'aconseguir treure l'estigma que hi ha sobre aquest concepte i donar a aquesta gent el valor, les capacitats i els acompanyaments que necessiten.
Exactament, no? Perquè respecte a aquests pisos, no?, que teniu també, doncs, per a persones o col·lectius vulnerables, també vau rebre un premi ara recentment durant el 2024, i no és l'únic, no?, perquè també, doncs, heu rebut el guardó a millor iniciativa solidària en el món del vi. Exacte, i el premi al millor oli de Catalunya també, vull dir, més enllà del vessant social, doncs, per l'altre vessant, no?, més el gastronòmic, doncs també, també, doncs, esteu molt reconeguts.
Bueno, és un projecte... Mira, els pisos de moments, per exemple, que em deies, és un projecte que quan el vam recollir el premi dius que ens ha sorprès saber que fa 8 anys que esteu en moments, que teniu molts pisos i que no els coneixíem. Dic, és que era la nostra intenció, nosaltres no volíem significar que a aquesta comunitat hi viuen tres nois que tenen discapacitat o l'altre hi viuen. Al contrari, hem intentat passar desapercebuts, perquè nosaltres hi anem molts pisos, tenim educadors que passen pels pisos, no hi viuen, però hi passen, els ajuden amb l'alimentació, amb l'economia, amb la vida diària, amb la neteja, però no ens hem donat a conèixer com a dir, mira, viuen aquí, els acompanyem. No, és ells que s'han d'integrar a la comunitat. I ho estan aconseguint, perquè algun hem volgut canviar de lloc i no vol perquè té la comunitat arrelada, ja, no? I tot això, t'ho dic perquè el que volem a l'Olivera des de fa molt temps és aconseguir que darrere de l'Olivera fem vi, oli i tenim un projecte social. Però tot és amb una ressenya de qualitat.
I entenc, no?, que aquest allau de premis, aquest allau de reconeixements, no?, que hagin arribat ara recentment, no?, doncs és una plena satisfacció per l'Olivera, no?, al cap i a la fi.
A més, l'any que hem fet 50 anys.
Exacte.
Per tant, també és dir, portem 50 anys picant pedra, d'alguna manera, no?, amb tot el carinyo, dic, no vull dir que sigui...
Sí.
Però és un dia a dia, és un treball de dia a dia, no? Quan aquí a Vallbona arriba una persona que ha sortit del seu àmbit d'un CRAE, d'un tema d'acollida o de carrer, quan li donen les eines, que costa donar aquestes eines, no és allò d'en una setmana, no, perquè hem de descarregar, hem d'ensenyar, hem de crear hàbits, però quan veus la compensació de tot això, de veritat que engresca i engrescaria molta gent a... Això, no?, participar en projectes d'aquest tipus, que puguem desinstitucionalitzar al màxim les persones que puguem, de donar feina, que puguin tenir un... Ells ara cobren el BSMI, el sou mínim interprofessional, per tant, en els pisos, per exemple, on que viuen tres, es poden mantenir perfectament. Vull dir-te que amb això anem generant també un canvi d'hàbits, de dir... Anem a promocionar primer les autonomies, la vida independent de les persones, i llavors n'hi ha que no assoliran mai aquest ritme perquè no el poden assolir, llavors ja hi ha altres recursos que van per un altre camí.
I parlant, no?, també amb aquesta mirada cap al futur, aquesta setmana, en els pròxims dies, heu de treure un nou producte a mercat?
Sí, aquesta setmana, això és important, aquí a Barcelona t'he dit que portàvem l'única vinya que hi ha en tot el municipi. Doncs aquí es feia un vi negre, que ja el vam trobar en la vinya plantada, que l'hem renovat de tota, està tota canviada el que vam trobar, i fèiem un vi negre, que es diu Vinyes de Barcelona Negra, i un vi natural. Tot això ara, amb aquesta remodelació de vinya, I també amb l'esperit que té Olivera d'anar a recuperar coses que eren bones i que s'han perdut com les varietats autòctones de, tant de la zona de la Vall del Corb com d'aquí a Collserola, s'ha plantat el que en diuen, el que se'n deia sempre a la història i a la recerca de les varietats autòctones, la panceta blanca, que és el xarel·lo actual. ¿Vale? Mm-hmm. I llavors vam estar estudiant, vam buscar també a l'IRTA, a l'ICEA, que són especialitzats en estudis de vins, de dir què hi havia abans aquí, doncs des de Pedralbes fins a Sabadell, tot això era vinya, passant per Ripollet, passant per Cerdanyola, i aquí hi havia la varietat més estesa, era la panceta blanca, que és el xarel·lo, i vam dir, doncs vale, doncs vol dir que aquesta varietat s'adapta a la zona on estem ubicats, i ara hem plantat la meitat de la vinya amb xarel·lo, que és la panceta blanca. ¿Vale? Mm. I amb això hem fet el Vinyes de Barcelona blanc. I el dia 12, que és el dia de Santa Eulàlia, patró de Barcelona, doncs farem la presentació del Vinyes de Barcelona blanc, perquè estem a Barcelona, l'Ajuntament és el de Barcelona i és el que ens va donar el primer tret de sortida de tot això, no? I és un bon vi, és un vi que té una producció petita perquè la vinya estava plantada feia 3 anys, per tant necessita més anys per generar més raïm, però és un bon vi i fet molt amb la qualitat i l'especialitat que té l'Olivera en vins blancs.
Mm-hmm. Doncs això seria tot, Dolors. Moltes gràcies per haver-nos explicat ben en detall doncs, en què consisteix el vostre projecte i enhorabona pels reconeixements.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos i per difondre aquest projecte que ens té molt atrapats.
A seguir treballant. Bona feina, merci.
Gràcies, adéu, bona tarda, adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'interès per aprendre català sembla que va a l'alça en alguns municipis com Sabadell. El Consorci per a la Normalització Lingüística impulsa diferents cursos, però la demanda és tan àmplia que les entitats socials han hagut de sortir al rescat. Juli Ramon, bona tarda de nou.
Bona tarda, així és, i una d'elles és el casal popular Can Capablanca. Per això avui tenim al telèfon a un dels seus membres, en Xavier Pellicer. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Des de Can Capa heu impulsat 4 grups d'aprenentatge amb una quinzena de persones cadascun. En total són una seixantena d'alumnes, si no he comptat malament. Us esperàveu aquest volum d'interessats?
Bé, doncs ja partíem de fer un projecte que fos enxarxat, que fos ja col·laborat amb diversos col·lectius i ja portàvem un temps de reunions i de trobades, per exemple, amb la plataforma Afectats per la Hipoteca, o amb Supercoopera, o amb el projecte de futbol popular de la caserna. I era com una necessitat col·lectiva que ja havíem detectat no, de la importància d'incloure també el tema de la llengua doncs, com un aprenentatge dins l'activisme, la mobilització social, i per tant ja preveiem que hi hauria un volum de gent important, però tampoc que es desbordaria tan ràpid d'aquesta manera. No? De fet, el projecte havia d'arrencar fa uns mesos i ho vam aturar perquè pensàvem començar amb un grup i de cop ens veiem que no teníem... amb un grup no ho fèiem, no? I per tant vam haver de començar ja a buscar més voluntàries. Per tant, comença sent un èxit.
En total, llavors, hi ha hagut persones que s'han quedat a la llista d'espera o heu pogut donar cabuda a tots els interessats?
De moment anem donant cabuda, el que sí que estem treballant constantment és per obrir nous grups, també en la mesura que anem tenint més voluntàries i voluntàries i que anem consolidant també la participació als diferents grups.
Com funcionaran aquests grups? És a dir, quan comencen les classes, quan duraran i una mica doncs, com serà la logística?
Doncs sobretot són uns grups inicialment encarats a l'aprenentatge del català oral, no? I de qüestions bastant bàsiques per una banda i per altra banda també a que les persones que no tenen el català com a llengua materna doncs perdin la por a parlar-ne, no? I una mica el funcionament és que tenen una durada, o sigui, és una sessió setmanal d'entre una hora i mitja aproximadament. I una mica el que es fa en funció de les persones voluntàries que hi participen i de la seva disponibilitat, doncs tenen diferents horaris. Hi ha alguns grups de matins, alguns grups de tarda, alguns grups de vespre, i combinen una mica tot el que és l'aprenentatge oral col·lectiu doncs, amb diverses activitats que poden ser fora del propi espai i que poden tenir a veure doncs, en situacions tan quotidianes com anar a visitar alguns punts de la ciutat que potser són poc coneguts o anar a comprar en espais de proximitat, per exemple, com pot ser el mercat, i per tant consolidar una mica aquestes diferents activitats.
Per tant, el perfil no, d'alumne en aquest cas, per així dir-ho, perquè són cursos gratuïts, deixem-ho clar això, però el perfil d'inscrits, millor dit, doncs, és persones doncs, nouvingudes que volen aprendre el català de zero?
Una part són persones nouvingudes que volen aprendre el català de zero, hi ha una altra part que són persones que per motius laborals o estudiants venen, per exemple, de la resta de l'Estat, no? I també volen millorar tot el que és el llenguatge oral, i també hi ha una part de persones que poden portar relativament bastant temps visquent a la ciutat o visquent a la comarca, però que pel que sigui doncs, no s'han atrevit, diguéssim, a desenvolupar-se en català en el seu dia a dia, malgrat tenir uns coneixements mínims o bàsics. No? També partim d'aquí i d'una mica les necessitats de les persones que en volen participar, i tampoc descartem doncs, poder ampliar en cursos més específics, en poder introduir també el llenguatge escrit, en poder ja anar a uns nivells més alts o mitjos, però una mica sobretot el que fem és adaptar-nos a les necessitats de les persones que volen aprendre el català, ja sigui de forma més bàsica, ja sigui oral, ja sigui escrita, i intentar dur-ho a la pràctica, no?
I com us organitzareu a nivell intern vosaltres? Vull dir, tot això és a través de voluntaris del casal, de Can Capablanca, o també doncs, fitxareu, per així dir-ho, alguns professionals, com professors de català, lingüistes... Una mica, doncs, vosaltres, com ho teniu preparat, això?
Bé, doncs, una mica, diguéssim, partim d'un espai coordinador, que hi ha membres de socis i sòcies de Can Capablanca, alguns vinculats a la gestora, i alguns dels quals doncs, ja treballen, per exemple, en l'àmbit de la traducció, han estudiat filologia catalana, o estan fent de professors o professores, i una mica aquests coordinen, diguéssim, el gruix de l'activitat. Després hi ha un grup de treball de voluntaris i voluntàries, que ara mateix està conformat per una dotzena de persones, i hi ha, doncs, pues, persones que no tenen estudis, persones que han fet de professor en un cert moment i, per exemple, ara doncs, estan jubilades, o altres persones que estan en actiu. I una mica aquestes són les que coordinen una mica els diferents grups en termes d'aprenentatge. No? Tot això es fa coordinat també doncs, amb les entitats i associacions que et comentava anteriorment, però no hi ha uns requisits molt, molt específics, diguéssim, per poder fer de voluntari o voluntària més enllà de tenir la voluntat de participar i explicar i un mínim domini de la llengua, no? Perquè tot el que és l'ensenyament o l'aprenentatge doncs es treballa de forma coordinada entre els diferents voluntaris i voluntàries, s'intercanvien materials, vull dir que és una metodologia relativament senzilla, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. En total, quan sou ara mateix?
Jo diria que hi ha una dotzena de persones voluntàries que estan ara mateix treballant. També hi ha diverses persones que ens van contactant per poder formar part del voluntariat. Per tant, va en creixement constant i una mica en funció de les necessitats.
Mm-hmm. Com comentaves a l'inici, no, tot això, més enllà de donar servei a les persones que volen doncs, aprendre el català o millorar-lo, no, també va en la línia de potenciar les relacions socials entre les diferents entitats i també doncs, dels mateixos inscrits, no? Vull dir, de crear vincles socials. Com ho teniu preparat, previst tot això, una mica aquest altre vessant doncs, més social?
Bé, doncs una mica ja com el naixement de la pròpia activitat ja parteix d'aquí, això ja ens ho facilita. De fet, fins i tot un dels grups, diguéssim, d'aprenentatge no ho fa directament a la seu de Can Capablanca, sinó que ho fa a la seu de Supercoopera, per exemple, i aquí hi ha un enxarxament clar i sobretot el que fem és intentar vincular doncs, diferents col·lectius i entitats i que a través també d'aquest aprenentatge de llengua puguin conèixer els diversos projectes. A més, fent-ho en el propi espai de Can Capablanca, intentem relacionar-ho amb les diverses activitats, xerrades, teatre, actes, a Ràdio Popular o el mateix espai de cuina i cultura, i per tant això ja genera també punts de trobada i també algunes de les idees de futur que encara no hem consolidat és que les pròpies persones que participen dels grups d'aprenentatge puguin treballar o preparar diverses activitats al llarg del curs, no? I pensem que aquesta és una de les formes de fer-ho, no? I també en la pràctica en si, doncs, a través del voluntariat, un voluntariat compromès socialment, políticament, en uns elements doncs, molt bàsics que em sembla que són claus en qualsevol societat, no? Com poden ser el feminisme, l'antiracisme, el treball de base, l'assemblearisme, doncs pensem que així anem interrelacionant i anem treballant totes aquestes qüestions.
Podríem dir que és una mica posar en valor, no?, el lligam entre la llengua i la cultura d'un país.
Bé, a nosaltres ens sembla que sense la cultura del país i sobretot sense un teixit social viu que és el que durant tants anys de dictadura franquista i de prohibició del català va mantenir viva la llengua, és difícil mantenir-la viva, no? I aquesta és la clau que en moments extremadament complicats, doncs això, com durant la dictadura franquista que es prohibia la nostra llengua, doncs va aconseguir tirar endavant, em sembla que aquesta també és un dels elements claus que permetrà que en el moment actual també la llengua sigui viva, segueixi creixent i sigui una eina de, no només de participació social, sinó també de transformació i d'explicar el món doncs, d'una manera diferent, no? Perquè cada llenguatge o cada cultura és una forma d'entendre el món.
Bueno, de fet, aquest és l'esperit, no?, que intenteu promoure a través de Can Capablanca amb diferents iniciatives, com el parasol de l'estiu, per exemple, o les xerrades que van incloses amb el Canyatapa, no? Vull dir, des del casal esteu ja promovent diferents iniciatives per potenciar doncs, aquesta doble vessant.
Sí, de fet, un dels aspectes en el que ens hi hem posat també treballant conjuntament també el Moviment Popular de Sabadell o amb la Comissió de Festes de Sabadell és explicar quin és el model de cultura que pensem que necessita la nostra ciutat, no?, i contraposar tots aquests macroesdeveniments i aparadors sense fons, que és això de la capital de la culturalitat, contraposar-ho a una cultura real, popular, d'arrel autoorganitzada i que realment doni resposta a les necessitats de la gent i no sigui només llums i confeti, no?, per dir-ho d'alguna manera.
I centrant-nos una mica més en el tema de la llengua, creieu que aquest interès, no?, comentaves a l'inici, no ens esperàvem doncs, tant interès, tanta gent, no?, tot aquest allau d'inscrits o d'interessats, aquest interès pel català i el fet de que doncs, recolliu una mica la gent que s'ha quedat a la llista d'espera en els cursos del Consorci per la Normalització Lingüística, doncs això denota o contradiu les teories d'algunes persones o d'alguns partits sobre que no hi ha interès pel català?
Bé, a nosaltres ens sembla que és evident que hi ha interès i que n'hi ha hagut sempre per part de la immensa majoria de la població que ha vingut al nostre país històricament, que és un país d'acollida, de moviment, de transformació social constant, i ens sembla que tot aquest treball i interès per la llengua s'ha fet en base a per què serveix aquesta llengua i com aquesta llengua explica la forma de vida de la nostra ciutat i del nostre país, i em sembla que des d'una arrel popular, des d'una arrel de cultura transformadora, des d'una arrel de ganes de treballar per tota la ciutat, és la manera en la qual aquest interès creix i es retroalimenta, no? I nosaltres una mica intentem practicar-ho i fer-ho des d'aquí, no des de la superioritat moral o des de la superioritat cultural, que em sembla que és un error i que el que fa és bunqueritzar una llengua i el que fa és destruir nacions i explicar el món d'una manera que res té a veure amb uns valors, uns principis d'esquerres i feministes i antiracistes, que em sembla que és la clau perquè la nostra societat avanci i millori les condicions de vida de tothom.
Per tant, diries que també hi ha un lligam o una relació entre la llengua i la ideologia política?
Bé, a nosaltres ens sembla que o s'explica des de la transformació, des de l'esquerra, des de l'aquí tothom hi té cabuda i no des d'una superioritat moral que es planteja des de la dreta o des de posicions racistes o la llengua està condemnada a desaparèixer. Perquè si s'utilitza com a eina d'exclusió, em quedarà fora molta gent.
I aquí esteu vosaltres, no?, per donar-los cabuda i doncs, oferir aquests cursos de català gratuïts ara mateix per una 60 de persones, però que en podrien ser més, doncs, perquè aprenguin doncs, la llengua que es parla aquí.
Sí, jo crec que aquí estem nosaltres fent aquesta proposta, també està el Tallaret fent les parelles lingüístiques, també està l'Obrera amb el projecte popular de la Madraceta, i per tant jo crec que estem tota una xarxa de col·lectius i de teixit popular de la ciutat, que no ens resignem a que el món vagi a pitjor, a que la llengua desaparegui, que no ens queixem de tot, que no ens passem el dia criticant a la resta, sinó que el que fem és treballar el dia a dia per transformar precisament a aquest món, no?
Doncs Xavier Pellicer, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica en què consistien aquests cursos i molta sort, molts ànims.
Doncs moltes gràcies i deixa'm dir-te també que qualsevol persona que vulgui col·laborar o que vulgui apuntar ho pot fer a través de les nostres xarxes socials, a casal@cancapablanca.cat o els perfils d'Instagram o de Twitter, i recordar també que és una activitat absolutament gratuïta, que la financem a través dels socis i sòcies, i per tant també convidar tothom que vulgui col·laborar però que no tingui temps que es faci sòcia de Can Capablanca i que per tant col·labori també en projectes populars d'aquest tipus.
Queda dit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Soc Pitchy Rachel, creadora de contingut, i volia recomanar una novel·la juvenil que combina ciència, somnis i màgia. Es titula QWERTY, de l'escriptora Aguas Rodríguez Prieto. El llibre acompanya a Loca, una nena d'11 anys que està a punt de descobrir l'existència d'un manual capaç d'ensenyar-li a viure la vida que somia. Ajunta els problemes que tots hi podem trobar a la nostra vida quan estem en creixement i passem de ser un nen petit a adolescents, qüestionant problemes i intentant comprendre'ls amb màgia abans que amb l'explicació real. És totalment una història de coming of age. Crec que és un llibre que et fa reflexionar i que al mateix temps formula preguntes per a la nostra protagonista i a nosaltres, ajudant-nos a madurar i a entendre millor el nostre món interior. Si continues creient en la màgia o estàs en un moment en què et veus reflectit en Loca, una nena que prefereix llegir a sortir, QWERTY ha de ser la teva pròxima lectura.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Obre els ulls, està passant. Em deixes escapar. Fes-li un lloc a la raó. No és el que diran, és el que tu vols. Saps com canviar el meu món.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Castellà del Vallès planta la catifa vermella perquè aquest divendres s'inaugura la 17a edició de la mostra de cinema Bram. La pel·lícula Marco protagonitzarà la sessió inaugural i comptarà amb la participació del guionista del film, Jorge Gil Munárriz. Serà a partir de 8:45 del vespre a l'Auditori Municipal Miquel Pont, com dèiem, aquest divendres. I per parlar-ne ens acompanyen Àlex Portolès i Gàlia Castelló, dos dels organitzadors del Bram i membres de la Junta del Cineclub de Castellà. Saludem també la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda als tres.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. He fet una prova i resulta que per la primera sessió, no sé si és que ja la teniu tancada, està completa per poder veure Marco?
Està tot exhaurit, sí.
Mora meva.
Sí, sí. Hem arribat tard. 300 localitats. Heu arribat tard, sí.
Hem arribat tard. Sí, sí. Quina pena. Escolteu, 17 edicions, eh? Això es diu molt ràpid, però aquí hi ha molta feina al darrere i una llarga trajectòria. El Bram és una mostra de cinema social, podríem dir ja tranquil·lament consolidada, però recordeu-nos ara com van ser els inicis, el primer Bram amb Pere Joan Ventura com a animador del projecte.
Doncs bé, Pere Joan Ventura, que havia, doncs crec que anava i tornava, i tenia com dos domicilis, una a Madrid i una a Castellà, i sí que va haver-hi un moment cap allà l'any 2008 que va plantejar, doncs, a l'Ajuntament de Castellà que no podia ser que Castellà no tingués, doncs, exhibició cinematogràfica, no tingués sala de cinema comercial. L'última sala havia tancat el 1992, la mítica sala del Cinema Califòrnia, i en aquell moment una persona de la tradició del cinema documental i social com és el Pere Joan, doncs, va plantejar aquesta mostra, que curiosament es va fer, no es va fer a l'Auditori, sinó que l'Auditori estava en obres i es va fer a l'Espai Tolrà, que la Sala Blava es va haver d'habilitar com a sala de cinema, i allà, doncs, es va plantar la llavor, que a més, dos anys després donaria un fruit que seria el naixement el renaixement del Cineclub a Castellà. És a dir, que el Cineclub és fill de la mostra i no a l'inrevés.
Us va llançar a la piscina. Ara parlàvem de Pere Joan Ventura, que recordem que té un Goya per un documental que es diu El Efecto Iguazú. Per tant, aquesta ànima, a aquest pioner del projecte, diguéssim, venia ja amb pedigrí, per dir-ho així, oi, Gàlia?
Sí, sí, Pere Joan tiene una experiencia de muchos años en el cine, y sobre todo con este tipo de tema social, y es lo que caracteriza principalmente a la muestra y también lo que caracteriza la programación del cineclub.
A més, com explicava la Carme, aquesta inauguració, que és el divendres, recordem, amb catifa vermella, amb un gran diguéssim desplegament de mitjans, entrades exaurides, amb el guionista, amb Marco. Què ens podeu explicar? Perquè per la gent que ens estigui escoltant dirà, d'acord, ve el guionista, però això vol dir que hi ha una entrevista, hi ha un col·loqui, què s'explicarà, no?, abans d'aquesta projecció.
Amb dues coses, vull dir, sí que és la sessió inaugural, que sempre, doncs, hi ha les presentacions institucionals de la mostra, i després, doncs, sí que entrevistarem, doncs, el guionista, que veurem a veure com va construir aquest relat d'aquesta gran mentida de l'Enric Marco, que tots, doncs, coneixem, i després, a més, després de la projecció hi haurà col·loqui. Per tant, ho tindrem tot, coneixerem detalls que potser no coneixíem a l'hora de construir, doncs, un guió. És interessant que molts cops al Bram hem portat, doncs, muntadors, directors de fotografia, mica en mica vas coneixent diferents tasques dins el món del cinema, i en aquest cas, doncs, podem parlar i tenim el privilegi de parlar doncs, amb el, amb, de comptar amb la presència del guionista.
Jo, suposo que esteu d'acord, amb el Goya de l'Eduard Fernández, no?
Bueno, claro, el 47...
Però clar, el 47 i Marco, el Goya, sí, el Goya és per Marco, i el, sí. El Gaudí és pel 47.
I el 47 també es van portar en aquest moment ex aequo, sí. No?, amb la infiltrada, els Goyas de millor pel·lícula. Vull dir que vosaltres, la programació està ben farcida de propostes amb nominacions i amb premi.
Sí, la muestra, bueno, siempre intentamos que en la muestra, como se celebre en una fecha que está próxima a los Goyas, a las Gaudí, a los Oscar incluso, pues vamos viendo las cosas que están nominadas, las que no, los posibles premios. Si tenemos la suerte que de lo que hemos programado, porque siempre hay que programar con antelación, y a veces pues se dificulta un poco la programación porque no todas las películas se permiten proyectar en este tipo de muestra, pero a veces pues mira, tenemos la suerte que...
Caniu Bonull.
Exactamente, exactamente. Y en el caso de Marco yo creo que es muy interesante, una película que trata un tema histórico, una historia real, pues tener la oportunidad de hablar con el guionista, porque todo no puede ir en la película, siempre hay cosas que se quedan, pues tendremos la oportunidad de preguntar, que él nos explique un poco más cómo construyó todo esto a partir, y sobre todo que él lo ha explicado en una entrevista, que es... Él se entrevistó varias veces con esta persona, y también es el punto de vista de la persona, que también es interesante, no solo lo que ya se ha ido contando, que ya se sabe, sino bueno, pues el punto de vista de la propia persona.
Jo us he de dir que Marco va passar pels micròfons de Ràdio Sant Cugat en diverses ocasions, i jo vaig tenir la possibilitat de poder entrevistar aquesta persona que explicava i relatava aquestes històries d'una manera tan creïble que és que era impossible concebir allò que després, més tard, s'ha pogut saber, però que aquesta pel·lícula doncs ho posa doncs de relleu, no? Ho posa de manifest. Però la veritat és que és un personatge que donava per fer una pel·lícula com aquesta.
Sí, sí, magníficament interpretat per l'Eduard Fernández, que aquest any doncs s'ha coronat amb dos grans interpretacions, no? Com som, dèiem, les de Marco i el 47, sí, sí.
No és l'únic convidat, el guionista de Marco Albram, per exemple, a Soine Benka, el dia 15, és a dir, dissabte, una sessió que assistirà Urko Olazábal, que seria el malo malíssimo de Soine Benka. També de vegades separar una mica el personatge de l'actor, jo crec que costa, i més en pel·lícules tan compromeses o tan complicades com aquesta Soine Benka, que explica el cas d'assetjament a Ponferrada d'aquesta regidora del Partit Popular. Anem forts.
Sí, no, la actuación además es muy buena, y realmente es que lo repeles al personaje, no al actor. Esperemos que le den una buena bienvenida al actor, que lo que ha hecho es interpretar, claro, el papel de esta persona deleznable, pero bueno, los actores están para eso, para hacer buenas interpretaciones.
Més convidats, a Polvo seran amb l'actriu Mònica Almirall. És una proposta arriscada però molt interessant, Això serà el 20 de febrer a 2:15.
Sí, i de fet el
jo
cartell...
Jo crec que a tu t'agrada especialment aquesta pel·lícula,
A mi m'agrada especialment, sí, és una pel·lícula... Hi ha poques pel·lícules... A vegades costa, no?, que t'endinsis amb el tema de la mort i de la mort digna, no? Aquest any no hi ha poques, sinó hi ha diverses pel·lícules, bastantes pel·lícules d'aquesta temporada cinematogràfica que han tocat el tema de la mort i de la mort digna, no? I jo crec que Paul Bosseran és una magnífica proposta, arriscada també des del punt de vista del Carlos Márquez Marcet, ha fet una proposta formal molt valenta, amb un format musical, amb música... doncs creada especialment per la pel·lícula de la Maria Arnal, amb una interpretació magnífica de la parella protagonista, amb l'Àngela Molina.
L'Àngela Molina, i en aquest cas, hem doncs, de reivindicar, una grandíssima actriu.
Sí, i en aquest cas, doncs, una de les dels personatges, una de les actrius que interpreta el personatge de la filla de l'Àngela Molina, la Mònica Almirall, doncs tindrem el plaer també doncs, que ens vingui a explicar aquesta experiència, no?, de fer aquesta pel·lícula tan intensa.
Parlaves de pel·lícules que parlant de la mort, i això t'estava referint, per la gent que ens estigui escoltant, a Destellos, que també va guanyar, diria, alguna conxa a Sant Sebastián. Això serà el divendres 21 de febrer a les 6, i el cartell del Bram també parla de la mort d'alguna manera, no?
Sí, hi ha una referència a la pel·lícula del Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, i és que no només les que s'han programat dins del Bram, i tenim, per exemple, doncs, L'habitació del lado del Pedro Almodóvar, sí, que també ens ha parlat de la mort i de la mort digna, no? Sí. Llavors, ara també aviat se n'estrena una del Costa Gavras, que també ens parla de la mort. Vull dir que és un tema que ha planat en aquesta temporada cinematogràfica, i que doncs, hem considerat que algunes d'aquestes propostes les havíem d'incloure a la mostra.
Yo creo que el tema de la muerte es un tema interesante porque en otras culturas se ve el tema de la muerte de manera diferente. Es algo como más natural, no es tan traumático, y al final pues la vida y la muerte pues son partes de una misma moneda. Sabes que vas a vivir, hay un momento pues vas a morir. Siempre queremos pues vivir el mayor tiempo posible, pero sobre todo vivir con lucidez, con un mínimo de dignidad. También hay casos en que las personas, que hay muchas películas que tratan el tema de la eutanasia, en este caso la de Almodóvar, pero también yo creo que hay que aprender a ver la muerte pues de esa manera, como algo muy natural y que no nos resulte tan traumático. Siempre es doloroso cuando se va a un ser querido, es doloroso, pero bueno, es parte del proceso de la vida, es el final, digamos.
Doncs parlem del principi, perquè entre les sessions especials serà interessant doncs veure la projecció de Matrones, que tindrà lloc el dia 19, a 8:45, i que anirà acompanyada d'un col·loqui amb les llevadores del Cap de Castellà, la Montse Garrido i la Marta Espejo.
Sí, sí, sí. Curiosament, portem dues edicions consecutives que es parla... Bueno, l'any passat se'n va fer una, que un documental que es titulava Parir, que era més des del punt de vista doncs, de les reivindicacions de les mares d'espais on... d'espais de maternitat on poder doncs, parir els seus fills en les condicions no tan d'hospital,
d'una manera respectuosa,
i en aquest cas doncs, sí que és una pel·lícula francesa que en aquest cas el que ens parla és dels, un tema que està molt d'actualitat, dels drets laborals i de les condicions laborals de les llevadores, i consideràvem que era un tema que, tot i que es tracta d'una pel·lícula francesa, que es podia extrapolar doncs, a la realitat de casa nostra i que el podíem tractar també amb un col·loqui amb les llevadores de castellà.
És abans o després de la projecció al col·loqui?
Després.
No sé, sí. Cada vegada ens...
Generalment se intenta que sea después para que la gente pues tenga más argumentos para preguntar después de ver la película.
També reivindica Abraham el talent castellarenc perquè hi haurà d'una banda l'homenatge al Josep Vidal, un cineasta molt important a nivell local, en l'àmbit... jo diria que va ser un cronista de la vida associativa i de les entitats culturals, però també heu convidat a la Júlia López, que va passar pel Connectats amb Papallones Negres, que a més es van portar a Goya a la millor pel·lícula d'animació. Per tant, un Bram que no deixa de banda les seves arrels castellarenques, oi?
És una de les funcions del Bram, d'una banda doncs, buscar sinergies amb totes les entitats de castellà, i de l'altra veure en l'àmbit castellarenc quins professionals doncs, han pogut fer treballs cinematogràfics, en aquest cas doncs, la Júlia López, que ha participat fent aquests fons de la pel·lícula Papallones Negres, a més amb una pel·lícula de temàtica molt, molt social, no? Doncs perquè parla doncs, de les migracions forçades de dones, sobretot per motius ambientals o de canvi climàtic. Per tant, és una proposta d'animació molt interessant i on a més doncs, podrem conèixer de prop el treball d'una castellarenca que ha format part doncs, de l'equip artístic, no? I en el cas de Josep Vidal, doncs sí que estem parlant d'un cineasta amateur, referent del cinema amateur. L'any passat recordeu que celebrava el centenari del cinema amateur a Catalunya, crec. Tenim diversos de diverses persones que s'han dedicat al cinema, sobretot documental, de testimoniar la vida de castellà associativa, cultural, social, des dels anys 60 amb Càmera de Super 8, i precisament el que farem és rendir-li aquest homenatge. Ell va morir, el Josep, el novembre passat. I farem una selecció de diferents obres, perquè no només ell destacava per la faceta de mostrar el que passava a castellà en la vida associativa, sinó que a més viatjava molt i feia molts documentals de viatges, i per tant farem una selecció de diferents fragments dels seus documentals, que crec que es compten per un centenar. Bé.
Déu-n'hi-do, eh?
Acabarem aquest... el Brahma acabarà el dia 23 de febrer. Dic que acabarem perquè està veient el rellotge i ens estan tocant ja a la porta. Sí, no, ens està ja atrapant el temps. El dia 23 acabeu i ho feu amb la projecció d'Emília Pérez, que ha estat la bomba d'aquests dies, no? La bomba de la temporada, podríem dir.
Total.
Sí que m'agradaria que destaquéssiu allò que encara no hem comentat i que forma part també del Bram i que penseu que és interessant. Estem en l'últim minut de programa. 30 segons, vinga.
Jo, per exemple, en el que parlàvem de les sinergies amb entitats, doncs que un col·lectiu feminista, com és el col·lectiu Espàcia d'aquí castellà, que ens faran de jurat en perspectiva de gènere i ens analitzaran les pel·lícules, això, des d'una perspectiva de gènere, no? I és una novetat d'aquest Bram, de la qual n'estem doncs molt, molt satisfet. Cal dir que un 40% de la programació són pel·lícules dirigides per dones, però tot i així volem una anàlisi de fons i aquesta entitat ens l'ofereix en aquest Bram.
Doncs ho deixem aquí, ja no ens queda més temps. Agraïm moltíssim a l'Àlex Portolés i a la Gàlia Castelló, també a la Rocío, que ens han ofert aquesta informació. Que vagi molt bé, molt bona tarda.
Gràcies.
Bona tarda.
I fins demà la resta que ens heu acompanyat. Adéu-siau.